Oriol Jara o Yara.
Jara. Jara. No, és d'Albacete, Jara.
Ah, és d'Albacete.
D'on ets tu?
Jo sóc de Castelló. Bona vesprada.
Molt bé. La família de la meva dona és de la Pobla del Duc.
De la Pobla del Duc.
Sí,
això...
a prop de Xàtiva, crec.
Prop de Xàtiva, però ja és València. València i Castelló...
Ah, bueno, sí.
En fi,
què passa?
Són coses diferents.
Tot és Catalunya del Sud.
Això sí. Però sobretot Castelló. Més Castelló que València, t'ho dic ara.
Sí, clar, és València, sí, no és Castelló. Sí.
Castelló i València tenen una relació complexa, podríem dir.
No, doncs molt bonic allò, home.
Home, i tant, per bonic no serà. Bueno, Castelló no, Castelló és lletja.
Sí, no, deia la Pobla del Duc, no, el teu no.
No, el nostre és horrorós, directament, rotondes per aquí, unes estàtues de Ripollès horroroses per allà, bueno.
Ah, jo el vaig conèixer.
A Ripollès?
Fa poc, sí, li van fer una entrevista.
I què tal? Per als que no el coneguin, és un escultor artista de Castelló, molt particular.
Molt ben connectat amb el PP durant una època.
I tant. Bueno, és que allà el PP, escolta, dones una patada a una pedra i surt PP.
Bueno, em va semblar que tenia tot un personatge d'una mena de nen que s'havia fet gran i seguia sent Peter Pan, i de cop quan parlaves de política es posava super seriós.
De sobte deixava ser Peter Pan i era el Capitán Garfio.
Exacte, per defensar la pasta que havia cobrat i tot, sí que es posava.
Ahir treia la seriositat.
No, va ser meravellós.
Escolta, bueno, Oriol Jara, bona vesprada. Quina entrada, tu? Crec que és l'entrada més potent que hem tingut en aquest programa.
Així. Sí, ja passa amb mi, això.
Això passa, sí, vale. Sí. Ens agrada perquè és divendres, i els divendres a aquestes hores, perquè aquesta ràdio, mira, ara m'has donat confiança, aquesta ràdio al matí, això és una bogeria, però aquestes hores quedem la banda de camins, i la banda de camins som els que som Ferran, Paula, servidora de vostès, i la Maria José, que va entrant i sortint, la de les xarxes socials. Per tant, que tu vinguis amb aquesta ràdio ja m'agrada. Oriol Jara, bona vesprada.
Hola,
la primera pregunta.
Sí, diguem.
Fent ús de la raó,
atenció,
aquesta és una pregunta, fent ús de la raó, es pot arribar fins la fe?
Sí, bueno, hi he arribat així, sí. És a dir, aquí hi ha dues coses.
Vinga.
El camí de la fe té dos aproximacions i són importants les dues. Hi ha una que és que tu, a través de la raó, pots arribar a la conclusió, com ho han fet, que ningú s'enganyi, exactament igual que ho han fet Aristòtil, Plató, Descartes, Newton, Einstein, Darwin, tota aquesta gent, a través de la raó, ha arribat a la conclusió de que Déu era una necessitat existencial. Havia d'existir perquè es pogués entendre el món i l'univers tal com el coneixem. Tots aquests filòsofs, científics, savis, pensadors, han arribat a la conclusió de que és necessària l'existència de Déu. Quina és la diferència? Que els cristians que creiem en Déu i en el Déu de la Bíblia, etc., tenim la gràcia infinita de Déu que ens ha permès veure el quadre sencer. Això que es diu la gràcia de la fe, ens ha permès anar un pas més enllà del que Einstein va entreveure a través de la raó, per a través de l'esperit entendre aquesta gran veritat que està reservada, en cert sentit, a la gent a través de la gràcia de Déu, que no li va donar Einstein.
De fet, a la paraula, tu que crec que l'has utilitzat molt i l'has investigat i l'has de manera molt vivencial, evidentment, segur, i a la manera particular, perquè com sabem no ets teòleg, ara explicaré qui ets. Ara explicaré qui ets. Doncs diu a la paraula, se ha revelado a los pequeños y se les ha ocultado a los sabios. Hi ha coses que els designis del Senyor són així de misteriosos.
Sí, la Bíblia està feta precisament, bueno, un model evangèlic que proposa la Bíblia són els nens, com a exemple, no?
Exactament.
Però sí, sobretot el Nou Testament insisteix molt en que és una revelació... és a dir, perquè ens entenguem, les grans corrents filosòfiques de l'antiguitat estaven destinades a aquells que es passaven anys estudiant a l'acadèmia, al liceu, etc.
Sí.
Déu, a través de l'encarnació de Jesús, es revela a pescadors, essencialment.
Exactament. Gent humil.
Això, de cop, produeix un fenomen, posteriorment, molt curiós, i és que aquesta fe revelada als pescadors i a la gent més humil és molt vivencial, és molt real, han vist que Jesús ha mort i ha ressuscitat, creuen fermament en això perquè ho estan vivint, però quan van a Grècia, quan van a Roma, es topen amb que han de trobar una mena d'en castellà, es diu armazón filosòfic, perquè entri a jugar a la lliga dels filòsofs grecs i perquè ells ho entenguin. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una platonització del cristianisme, etc. Però, bueno, això, això no és el tema.
Ens estem anant una mica. Oriol Jarach, guionista, director de televisió, i ha publicat el llibre 10 raons per creure en Déu, amb què inaugura una nova etapa d'Aldaba Editorial. Oriol, ens interessa moltíssim el teu llibre, de seguida et parlem més i ens expliques, però, esclar, investigant aquesta tarda, Ferran i jo, Ferran el productor i jo, hem al·lucinat una mica, i t'ho deia fora de micro, amb el teu currículum. Perquè, atenció, has treballat des de fa 20 anys en ràdio i televisió, has estat subdirector del programa Buenafuente, després guionista de Polònia, de Cracòvia, has dirigit el programa de reportatge El Roas d'Espanya, per a Viacom, als Estats Units, és així?
Bueno, aquí es diu Comedy Central Espanya, sí, és una cadena americana, sí. I es va emetre aquí a Espanya, sí.
Vale. Albada Editorial, que ho teníem.
Sí, Editorial Albada.
Albada Editorial, vale. També has fet la sèrie de divulgació This is the Philosophy, has publicat articles d'opinió, i ara estàs produint a Catalunya Ràdio la tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, senyor.
A banda de dedicar-te també a la docència i altres històries molt interessants. Aleshores, et preguntaria moltes coses, però crec que començaré per aquesta, la que em pregunto jo. Com és que una persona del teu perfil, aquest perfil de l'entreteniment, ja sé que no és incompatible, però és certament em crida l'atenció, ara treu un llibre centrat en la fe?
No és incompatible, evidentment, que hi hagi gent de l'entorn meu, de la comunicació, de l'humor, que siguin cristians.
Sí.
N'hi ha molts, jo sempre dic, l'altre dia ho parlava precisament amb el Toni, que acaba d'arribar, que...
Un dels editors de l'editorial.
Que hi ha molts cristians asimptomàtics. Això no hauria de ser així.
Albada, editorial. Editorial
Albada, que és un problema.
M'està amenaçant el Toni, que no el conec, amb una pistola imaginària.
No ho estem fent bé.
Albada, editorial. Bueno, disculpeu, soc mig dislèxic. Dislèxic fent un programa de ràdio. Vale,
no és contradictori, al contrari. També hi ha molts metges, científics... obrers, pintors, el que sigui, que són cristians.
Sí, tant. Sí,
el que passa és que no és una cosa que es comuniqui habitualment. Mm-hmm. I crec que tots, lamentablement, entenem per què això no passa. Perquè avui en dia hi ha certa vergonya en molta gent en dir públicament que creuen en Déu,
sí,
o que són cristians. Això genera... Jo me'n vaig adonar perquè jo no sóc sorgit d'un entorn de creient o cristià.
Perquè tu ets una persona que ha experimentat una conversió en la seva vida.
Sí,
Tu et definies com ateu abans?
No, mai he sigut ateu. No.
No, sempre has reconegut una mica...
Jo he buscat què passava.
Vale.
Perquè jo crec que ateu és una definició que t'has de fer quan tota la raó i les proves, i després d'haver llegit, ets conscient que allò que tu dius...
Però s'utilitza de manera també molt banal, no?
Bueno, sí, es diu habitualment sense haver-hi pensat. També és un problema, que la gent no creu sense haver llegit o investigat. Jo, com que tenia aquesta pulsió, jo llegia coses sobre teologia, filosofia, des de l'institut, a la universitat, i amb els anys vaig arribar a la conclusió que era lògic i que era coherent que Déu existís. A partir d'aquí vaig començar a anar a l'església, a missa diària, diumenge, a practicar, a seguir llegint, fins que vaig tenir la sort i la gràcia gratuïta i afortunada de poder sentir la fe com un regal purament immerescut. I això em va canviar la vida, lògicament. Però això era la concreció, el camí, el final de la primera part del camí, que era aquest recorregut de pura lògica, de que Déu era una veritat anunciada per filòsofs, científics, etc. No era una cosa mística, ni amagada, ni màgica, sinó al contrari, sí que era místic, és místic, però no és màgic ni és una mena de bruixeria. És una cosa que la pròpia raó ens porta a entendre que ha de ser així. Això ho explica el llibre. Llavors, un cop arribat aquí, el que vaig veure és que, com que jo comunicava la fe molt obertament per xarxes socials,
sí,
perquè em semblava molt de lògica que Déu existia, i ho vivia amb molta felicitat, perquè la fe et fa molt feliç, com que jo ho comunicava molt obert, vaig començar a rebre missatges de gent que deia que valent, com ho dius, això està molt bé, quina valentia. I vaig pensar, ostres, hi ha un problema, perquè hi ha molta gent cristiana que li sembla que és valent dir que ets cristià, quan hauria de ser una normalitat. I per això vaig fer primer uns articles per Catalunya Cristiana i després el llibre. Precisament, simplement per això, per dir-li a la Gerei que té lògica el que esteu pensant, té lògica la vostra fe. Hi ha proves històriques i científiques de que la vostra fe està ben fonamentada. No és cap bogeria. Per tant, no us avergonyiu. Al contrari, ser cristià és boníssim. I ser cristià fa el món millor i fa la societat millor i fa una família millor. Si ets un cristià, diguéssim, honest.
Home, clar, aquesta és una altra, però efectivament, em crida moltíssim l'atenció a la teva història, perquè jo també soc cristià i creient, evidentment. Aquest és un programa social religiós que, per cert, intenta no estar barrejat amb l'humor i amb una mica l'entreteniment, no? Podríem dir a la ràdio, busquem aquesta fórmula de donar-li vidilla a la comunicació, barrejant amb temes socials i religiosos, sobretot, no? Són els nostres continguts. Però, clar, jo que havia vist en les conversions fins ara, crec que no mai m'havia trobat un cas com el que ens expliques tu, Oriol. Havia trobat a la gent trobant-se amb Jesucrist, amb la fe, sempre a partir d'una creu, no? d'un patiment gran, i aquí, diguem-ne, enfonsat, busca una resposta i la troba, perquè Jesucrist es fa present i de moltes maneres, com dius tu. Per tant, em crida molt l'atenció aquest camí de lògica, que a més després tu mateix fas aquest incís de dir sí, jo vaig arribar a la conclusió de que existia, però a més he tingut aquest plus de trobada personal, no? Perquè...
Sí, clar, però això és necessari, diguéssim.
Home, tant, és indispensable.
El que passa és que jo vaig fer una cosa que la gent no sé si fa i és recomanable. I ja,
A veure, i quina és?
Jo quan vaig arribar a la lògica conclusió de que necessària, de que Déu existia,
sí,
evidentment la meva fe també m'apunta que Déu busca, i per tant jo aquest camí el vaig fer, diguéssim, cridat. Vaig començar a anar a missa creient que Déu existia, però sense haver fet encara...
Aquesta trobada personal.
Sí. I vaig estar potser uns anys anant a missa, creient, però encara jo dintre meu no vivia la fe real, regalada, gratuïta, que ara visc. I me'n vaig adonar després. És a dir, jo en aquell moment que anava a missa cada dia, ho sentia molt important, sentia que era un moment realment rellevant del dia, sentia que ho havia de fer, sentia que era lògic perquè Déu existia, però hi ha un moment que és més un període de temps que un sol moment on canvia. I te n'adones quan ja ha passat el temps i dius, ostres, què diferent soc jo ara? Quina relació més diferent tinc ara amb Déu de la que tenia quan vaig començar a anar a l'església. A vegades la pràctica religiosa és el que t'acaba de tancar el camí perquè realment la fe s'obre.
Bueno, és que, clar, tu estàs explicant una cosa. Jo recordo una frase, no sé si era Santa Teresa de Lisieux, que deia que durant 30 anys no havia sentit res. Era com pregava, participava de l'Eucaristia, però no havia sentit l'amor de Déu dins seu. 30 anys, de travessia pel desert. Però ella perseverava, perquè creia que realment allò existia.
Sí.
I al final ho va sentir. Sí, i aquest moment val per tot, no? Sí. Val per tot.
I quan ho sents, és que la gent que no sent això dintre, és molt difícil que ho entengui.
Però, clar, és així.
Ho notes d'una manera molt emocional, molt sentimental, perquè quan ets tocat, quan realment et converteixes de veritat, després te n'adones de quina gran diferència entre el teu esperit ara i abans. És molt brutal. I això va més enllà de la raó, malgrat que la raó ens pot portar fins aquí.
Expliques la introducció del llibre, recordem, 10 raons per creure, d'Albada, ho he dit bé ara, sí, menys mal, d'Albada Editorial, que no és un llibre escrit des de la teologia, perquè, bien, l'editor està content aquí al control tècnic, gràcies, després ja ens convides a una ronda del que sigui, perquè no ets teòleg, no, o sigui, no és teologia perquè no és teòleg, no és filosofia perquè no vols donar lliçons de vida, que això ja té molt de mèrit, Oriol, avui en dia, perquè tothom dona lliçons de vida, sinó que l'has escrit des de l'agraïment a Déu. D'on ve aquest agraïment i per què estàs agraït?
Bueno, perquè hi ha una cosa que és molt important de la fe, i és que quan tu creus en Déu... És a dir, creure en Jesús, creure que Jesús és el fill de Déu, Déu fill, encarnat...
El credo, vamos, el símbol de la fe.
Sí. No vol dir només creure, sinó que quan tu creus, canvies la teva vida per viure a Crist, com deia Sant Pau, no?
Uh-huh.
I això canvia radicalment, no d'un dia per l'altre, segurament, però radicalment, la teva vida i la teva relació amb la resta de les persones. Jo sempre explico que hi ha un canvi que efectua la fe, que és molt comprensible, jo crec que per tothom, que és que el seguiment, bastant imperfecte, de Crist, canvia la perspectiva de vida i fa que tu no siguis el centre de la teva vida, sinó els altres. I això, evidentment, millora notablement la vida de la gent que tens al voltant.
Uh-huh.
No et poses tu com a centre dels problemes, dels inconvenients,
sí,
de les històries que tu tens, sinó els altres. Això és un canvi que efectua clarament la fe en la gent, en la gent que creu, i que jo he vist moltes vegades en gent que creu al meu voltant, i que és agraïment perquè això que em permet Déu, aquest canvi, no és només bo per mi, sinó que veig que és bo per la resta de les persones que estan al meu voltant. I aquest canvi per mi sí que he d'agrair-ho infinitament.
És que estic molt d'acord amb les coses que dius i em venen al cap... Bueno, predicacions, homilies, catequesi que jo he escoltat i que em fan referència a tot el que tu expliques. Tinc moltes preguntes, però bueno, ja començo a desendreçar una mica l'entrevista. Avui dia es parla de l'amor amb una banalitat que espanta, realment. Es cataloga d'amor el que podríem dir que és més aviat una relació de negocis. Tu em dones, jo et dono, i a veure si està equilibrat o no, perquè si no, no em convé, etc. Jesucrist és bàsicament amor. Com definiries tu l'amor de Déu? Ojut.
Com a pregunta fàcil,
ojut.
No? No. Jo el concepte que jo crec que és més important que la gent entengui, jo estic parlant segurament amb gent que ja creu,
és... Bueno, no donem res per sentat,
És la gratuïtat.
Gratuïtat.
La gratuïtat.
Gratuïtat.
Jo crec que aquesta és la cosa que més ens costa com a persones, perquè tots tenim un instint egoista a dintre...
Uh-huh.
Que fins i tot en les relacions de parella tens la sensació que tu fas coses perquè a canvi reps coses, és un equilibri.
Sí, sí.
Això també és un canvi vital que jo he viscut dintre de totes les imperfeccions, Vull dir que jo faig les coses
clar,
fatal.
Clar, tothom, evidentment.
Però sí que abans feia les coses fatal i em justificava amb cinisme, amb relativitzant... hi ha molta gent que diu, bueno, és que tothom fa això altre, que és que jo també tinc necessitats, no? Jo també tinc necessitats, diem, no?
I tinc dret, eh?
Tinc dret, això és claríssim. A mi, el canvi, a vegades faig les coses malament igualment, però dintre meu sóc conscient que com s'han de fer les coses i que les necessitats i les prioritats no són les meves i que, al final, les relacions de família o amb la dona... no és una relació de jo també tinc necessitats, sinó de quines necessitats té l'altra gent. Uh-huh. I això és el primer. I això es pot fer a casa amb coses superpetites, amb coses que a vegades suposen un esforç de dir, ara no tinc cap ganes de fer això. Però pensar, és el que has de fer perquè la persona que està amb tu sigui més feliç. I fer-ho. I són petites coses, ja veus tu, són tonteries domèstiques, però que comencen a fer... Regne de Déu en el teu entorn més proper,
bueno,
que és la casa.
És que l'amor al pròxim és aquest amor. O sigui, moltes vegades la gent, jo crec que inclús dins de l'Església, confon l'amor, l'entrega de Jesucrist en una entrega, doncs, per això, pensant en ajudar materialment a no sé quina parròquia, les necessitats, que està molt bé i és necessari i es fa moltíssim dins de l'Església. Però, clar, els primers que necessiten que tu dones la vida són la teva família, els teus fills, els companys de feina. Mira, justament, tu abans em parlaves de la humilitat, no? De posar el focus en l'altre i no en tu mateix. Que això és l'ABC del cristià, realment. Mm-hmm. Mirar a l'altre. I tu treballes en un món, com nosaltres, dels mitjans, el del show business, podríem dir, i no és pel que jo hagi experimentat, però és un món que hi ha molt ego, hi ha una mica, doncs val tot per estar a dalt de tot, això segur que ho has palpat, perquè a més en els grans mitjans suposo que es dona una mica més. Com es viu, ara tu que tu tens aquesta experiència, com es viu la humilitat enmig d'aquest món?
Jo perfectament. És una segona natura per mi. Uh-huh. És a dir, no tinc cap ego i tant de bo la gent entengués lo important que és no tenir ego, no posar-te tu en primer lloc, no... Els mitjans de comunicació, a vegades, el que passa és que, bueno, quan estàs treballant en coses on t'exposes molt, clar, hi ha un punt de vanitat, com a mi em passa ara, que estic anant amunt i avall, clar, evidentment hi ha un punt de vanitat, hi ha un punt d'ego, però això és una lluita que has de tenir sempre present, que has de fer. Posar-te tu en primer lloc és la última cosa que hauries de fer com a cristià, perquè és rotundament anticristià.
No?
primer perquè el primer lloc és per Déu, primer. I segona, perquè hi ha una frase que jo la tinc gravada al cap i que t'ho prometo, que la penso constantment, cada uh-huh. dia, uh-huh. que és de la mare Teresa, de Calcuta, que diu que no marxi ningú del teu costat sense ser més feliç del que era. I és molt fàcil a vegades, perquè hi ha molta gent... Avui em parlava amb ma mare d'una senyora que s'ha trobat i necessitava, i això és molt heavy, una abraçada. És que a vegades és tan senzill com això.
És això.
I no podem viure d'esquenes. I a vegades la nostra pròpia immundícia, que és molt gran, ens fa girar l'esquena al món i amagar-nos en el nostre egoisme i viure a la nostra manera. Jo crec que a mi el cristianisme i creure en Déu m'ha permès intentar que la gent, no jo, que la gent sigui una mica més feliç, si està a la meva mà.
A més, hi ha un silogisme molt estrany que realment és fàcil d'entendre perquè sembla lògic, però com el cristianisme de lògic té poc, és més bé antilògic, podríem dir, doncs és curiós, perquè la gent pensa que oferint-se tot a si mateix serà més feliç. I no, és el moment en què et dones als altres que experimentes aquesta pau, aquesta trobada en Jesucrist. És que és gairebé el contrari de la filosofia del món, no?
Sí, sí.
És així, és exactament.
Sí, això ho deia, perdona, això ho deia l'Aitana, sí. Que és la meva dona, que deia que... vivim en una societat ara mateix, en un moment... Jo dic que la gent sí que creu en Déu, que són ells.
Clar, exactament.
I ella deia, vivim al món de l'autoajuda, al moment de l'autoajuda, i realment el més revelador i el més bo i el que t'omple més és l'ajuda als altres, no l'ajuda a tu mateix.
Bueno, com hem dit, aquest és el primer llibre de la nova etapa d'Albada Editorial, que es rellança aquest any, impulsada per Marc Argemí, Esther Sanz i Toni Piqué, que és la persona que ens acompanya aquí al control tècnic, ha vingut a fer-te costat. Aquest llibre també inaugura la col·lecció La Descoberta de l'Editorial, que preveu publicar assajos, testimonis i experiències de fe en primera persona. Com ha anat la col·laboració amb l'editorial, Oriol? Fatal?
Raja
una mica.
Estic a les seves mans, no sé. Jo, fantàstic. A mi un dia vam quedar amb el Marc,
sí?
Per fer un cafè. Vam estar 3 hores parlant.
3 hores, eh?
Més o menys, no recordo, però jo em va costar molt, molt cara al pàrquing. Això sí que, recordo.
Això és una bona dada, sí, senyor.
I quan vam sortir, ja estava en marxa aquest llibre i m'ho han posat ultrafàcil. Jo... mai he viscut un procés editorial tan fàcil per mi, m'han ajudat amb tot i de fet el llibre és el més bonic dels que jo he publicat de llarg, és preciós, té relleu a les lletres de la portada, que això em
és
flipa.
El tinc,
sí,
aquí entre les mans,
és superbonic.
A més és molt amable, entra molt bé pels ulls, d'aquests llibres que fa goig llegir, no és allò que els veus i dius, ui, quin tostón, no, val la pena, invita físicament a llegir-lo també.
Sí, i Albada, a més, té un concepte que crec que és super necessari aquí en el nostre país i que és un concepte que als Estats Units fa temps que funciona, que és parlar de la vida i de la vida de la gent des d'una òptica catòlica. No només parla de teologia, aquest llibre no parla de teologia, malgrat que parla de Déu, sinó que parla de la vida, no?, i de la nostra vida en aquesta societat des de la mirada catòlica. I això és superútil.
Per acabar, m'agradaria conèixer l'opinió d'algú com tu, algú com nosaltres. Ràdio Estel, una emissora desacomplexadament cristiana que, a més, aquest any, sota una nova direcció, s'ha renovat a la seva graella. Com valores l'existència d'un mitjà de comunicació que ofereix aquesta barreja, la de la informació generalista? Perquè aquest any hem fet una renovació total. Tenim el Pol Marçal amb nosaltres, Mercè Ragafa al magazín, Toni Marín a la tarda. Tenim la part d'informació religiosa amb Ignasi Miranda. Més informació amb Diana Silva i el seu equip del Punt Seguit. I nosaltres, que som la Macedònia de la ràdio nocturna, que fem aquest programa social religiós amb vocació esportiva, també t'ho dic.
Tota aquesta pregunta la fas sempre als seus convidats?
No, la faig a la gent, la faig a la gent com tu, que és del món de la comunicació.
Bé, clar, que... anava a preguntar, algú t'ha dit que està malament, no? Dius, Tel, perquè clar...
Home, volem una mica de sabor, sincerament. La pregunta va enfocada a l'ensabonament, Oriol.
No, jo, mira, jo, quan més parleu de Déu i de Jesús, sí, millor.
També parlem de Maria Teresa Campos, de vegades. No passa res, no? A lo millor parlem.
Feu el que vulgueu, vale. Però jo crec que quan més parleu... Perquè crec que és el més rellevant. Jo parlaria de Jesús sempre, però crec que és el més rellevant per una ràdio així, que es dediqui a evangelitzar. Aquest llibre, per exemple, jo no sóc teòleg, però aquest llibre està trufat de cites bíbliques.
Ho sé.
Perquè, clar, jo no sóc teòleg, però la Bíblia diu el que diu i intento mencionar-ho. Jo crec que quan més Crist hi hagi en aquests micròfons, millor.
Doncs aquí al Camins no ens estem de res. I mira, et dic una cosa, si la mare Teresa de Calcuta deia que no margi ningú del teu costat sense ser una mica més feliç, avui ho has aconseguit, perquè jo sóc una mica més feliç. La Paula, a veure, Paula, mira amb els ulls. Paula és feliç, Ferran, mira, el Ferran està content. Qui sap el que no està tan feliç és Toni Piqué.
Sí que ho està, sí que
no,
ho està.
Perquè he dit molts cops malament l'editorial. Després em flagelaré una mica, em posaré un silici o el que calgui.
No, però això t'ha permès dir-ho més vegades bé.
Això sí, clar. Ho he repetit. Veus tu? Ja l'has trobat el punt positiu. Molt bé. Oriol Jara és guionista, director de televisió, ara ha publicat aquest llibre 10 raons per creure en Déu, amb qui inaugura aquesta nova etapa d'Albada Editorial. Oriol, mil gràcies. Et dic una cosa, has batut el rècord d'entrevista llarga al Camins. Pràcticament ens has fet el programa.
Que bé, m'encanta. M'hagués estat més estona,
Sí, no, jo també. Sí, perquè sí.
És que no sé si la gent des de casa està pensant ja, bueno...
La gent des de casa, bueno, ens interessa el que pensi, evidentment. Home. Però crec que avui està encantada. Està bueno, encantada. Bueno.
Sí, ens ho diran perquè ens ho diguin. Que ens ho diguin,
que ens ho diguin, que ens ho facin arribar. Que ens facin arribar missatges i que ens diguin el bé que s'ho han passat. Oriol, mil gràcies.
A tu.
I aquí tenim aquest format social-religiós, vocació esportiva. Salutació a Costa i Gelmà, que sou molt fans.
Sí, ja li diré per teva.
Escolta, vaig estar en un programa l'altre dia que és social religiós
si
i som fans.
Si puc, els hi gravo un missatge per tu.
Hombre, és que, vamos, si us plau, salutacions de Costa i Gelmà pel Camins, t'ho demano, si us plau.
I tant.
Són competències, estem en el mateix horari. Però m'agradaria...
Però això és el bonic de Radio Estel, que ho sigui igual, això. Jo, a favor.
Exacte,
a favor.
No tenim por de Costa favor, i Germani, Salmurri, ni tota aquesta penya. Anem a per totes. Moltes gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, no se vayan todavía, una i más, ara, revolució.